Són les 8 del matí, bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Són les 8 d'avui, dimarts 28 de febrer. Això és el Supermatí, l'informatiu que podeu escoltar a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui un dia en què es redueix la possibilitat de veure neu a la comarca, tot i que podríem tenir algun ruixat ara al matí. El fet és que després ens ho amplia en Marc Vilà, però ens està passant una part, la part més inestable d'aquesta pertorbació, i això ens porta doncs temps insegur. Alguns fenòmens diferents, potser tenim alguna calamarsada, però allò de manera aïllada durant el matí. A la tarda sí que aquests possibles ruixats ja segur seran en forma de pluja, perquè la cota de neu anirà pujant de manera ràpida durant el matí. Ara la temperatura no és molt, molt, molt baixa. Hem tingut temperatures més baixes aquest hivern, tenim 6 graus a Palafrugell o a la Bisbal, però la tramuntana ara mateix realment fa baixar de mala manera la sensació tèrmica, i és complicat passar a ser al carrer ara mateix sense pelar-se de fred, sincerament. El fet, però, és que la sequera continuarà sent un problema al Baix Empordà, malgrat les pluges dels últims dies. Ens ho explicaven ahir al Supermatí des de l'IRTA i des de la comunitat d'usuaris d'aigües del Baix Ter. De seguida ho ampliarem. Avui en aquest Supermatí també us explicarem que s'ha posposat un macrojudici a un grup criminal acusat de 98 robatoris a cases. Explicarem la denúncia a dos pescadors per accedir al límit de galoines pescades cada dia a S'Agaró, i parlarem de la mort de Mariano Judes Blanc, que és va ser un dels impulsors de l'escuderia Baix Empordà i també del club hoquei Palafrugell, i que va ser enterrat ahir. Tot això avui en aquest Supermatí. Parlarem amb el coordinador del grup de suport marí del cos d'agents rurals, l'Albert González, precisament per parlar d'aquesta denúncia sobre l'extracció il·limitada de garoines que s'ha produït aquesta setmana. I parlarem amb ell també això de la realitat de l'extracció de les garoines, que ara mateix, com sabeu, està molt controlada. I com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Galabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen en aquest Supermatí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Paula Brines, també tenim amb nosaltres, bon dia.
Hola, bon dia.
Està connectant també la Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Tot això al Supermatí. La sequera continuarà sent un problema al Baix Empordà malgrat la pluja dels últims dies.
Estava previst que el judici comencés aquest dilluns i s'allargués fins al 31 de març. El fiscal demana penes de fins a 12 anys i mig de presó per als acusats i sosté que la banda actuava amb un repartiment perfecte de funcions i alguns membres s'encarregaven del transport mentre els altres materialitzaven els assalts. L'objectiu eren cases properes a zones boscoses.
Aquesta és la crònica que feia referència, o el titular que feia referència al fet que s'ha posposat el macrojudici a un grup criminal acusat de 98 robatoris a cases. De seguida ho ampliem i també explicarem que denuncien dos pescadors per accedir al límit de garoines extretes per dia.
La policia local de Castell d'Aro i el cos d'agents rurals feia dies que anaven darrere de dos pescadors que es dedicaven a la pesca furtiva de garoines al litoral de la urbanització La Gavina de S'Agaró.
Més notícies. Verges podrà millorar la carretera GI-634 gràcies a una subvenció dels fons Next Generation.
La subvenció concedida pel Ministeri de Transició Energètica és de 1.842 milions d'euros i forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Les 8 i 4 minuts. S'amplia el termini per inscriure's a les jornades d'oportunitats laborals fins al 6 de març.
Aquesta jornada és una oportunitat per als ciutadans que busquen feina, ja que es presenten ofertes laborals de les empreses de la zona, així com també s'organitzen xerrades gratuïtes per a empreses, persones emprenedores i el públic en general.
I Palafrugell plora la mort de Mariano Judes Blanc.
Palafrugell va acomiadar-lo dilluns, un dels personatges clau en la vida esportiva de la segona meitat del segle XX i principis del XXI. Judes va ser impulsor del club hoquei Palafrugell i serà especialment recordat per fundar l'escuderia Baix Empordà.
Avui al Supermatí volem parlar d'Àlex Luis Cepo, que és el porter menys batut del 16è grup de tercera catalana, és el porter del Palafrugell.
Destaca que, tot i tenir 41 anys, se sent molt còmode al terreny de joc. Afirma que el Futbol Club Palafrugell està fent una molt bona temporada i, a més, en recordem que Cepo havia sigut l'entrenador del primer equip, així com de la Sauleda, en temporades passades.
Les 8 i 5 minuts, Palamós homenatge a l'equip Ocean Cats per la victòria a la Taylor Whiskey Athletic Challenge.
L'acte de reconeixement es va celebrar a la sala noble de l'Ajuntament amb la presència de representants municipals, famílies i amics dels integrants del grup. En representació dels Ocean Cats es va comptar la participació de Sergi Franch i Martí Ramírez.
Gràcies, Paula. Ara, bon moment de conèixer la previsió del temps. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Aquests dies estem molt pendents de la previsió del temps i ahir vam poder veure això, alguns flocs de neu testimonials al Baix Empordà. En quin temps s'acomiadarà avui el febrer?
L'últim dia del mes de febrer ve molt pendent de la pertorbació mediterrània que ens està acabant d'afectar les últimes hores i que la nostra comarca va suposar fenòmens de neu anecdòtica i a la tarda. La possibilitat de veure neu avui disminueix, tot i que no se'n pot descartar algun ruixat ara al matí. Tampoc descartem que el ruixat sigui de neu rodona, Calabruix o Calamarsa, les poblacions fins ben bé arran de mar. El motiu és perquè ens estarà acabant de passar la part inestable de la pertorbació i el temps insegur que portarà ens fa preveure un dimarts encara amb fenòmens convectius, que de donar-se a la tarda ja serien en forma de pluja, ja que la cota de neu pujarà ràpidament durant el dia. L'altra advertència de la comarca avui ve de la mà del vent, de tramuntana que tornarà a bufar molt fort, i això ha fet emetre un avís al Servei Meteorològic de Catalunya per un onatge que podrà ser superior als 2,5 metres d'alçada de la nostra costa empordanesa. A més, hi haurà notable mar de fons de component est. La sensació de fred hivernal encara serà ben palpable. Tot i això, esperem una mica d'augment a les temperatures màximes, que podran ser de l'ordre dels 10-12 graus. Però les mínimes quedaran fredes de l'ordre dels quasi 0 graus. I pels pròxims dies, mica en mica recuperarem l'estabilitat, tot i que les temperatures mínimes els costarà de pujar. Però tot i això, les temperatures diurnes màximes dia a dia s'aniran suavitzant.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Les 8 i 7 minuts, més enllà de Baix Empordà, estan passant coses. Per exemple, que Laura Borràs insisteix que tenia l'aprovació de la intervenció de la Generalitat en els contractes de la Institució de les Lletres Catalanes i defensa la legalitat d'aquests contractes. La presidenta de Junts nega que es fraccionessin contractes i atribueix a l'exadministradora de la Institució de les Lletres Catalanes la responsabilitat de l'elaboració dels expedients sobre aquestes tasques que feia l'informàtic Isaías Herrero. En el seu judici, en la declaració al judici, va refermar que mai va incomplir la llei i diu que es tracta tot plegat d'una persecució política. El Mobile World Congress està en plena efervescència i ja es va acostant a les xifres d'expositors i visitants d'abans de la pandèmia. Una de les novetats de la primera jornada és l'acord amb una vintena de grans empreses de telecomunicacions que uneixen forces per competir amb Google i Apple mitjançant aplicacions en obert que estiguin a l'abast de tots els programadors per desenvolupar aplicacions i serveis. 3 anys després del Brexit, la Unió Europea i el Regne Unit han arribat a un nou acord sobre el protocol per Irlanda del Nord, el punt més polèmic des que es va fer efectiu el divorci. Es crearan 2 carrils per mercaderies que arribin a Irlanda del Nord i les que s'hi quedin no hauran de passar controls duaners, però sí que en passaran les mercaderies que vagin cap a la República d'Irlanda. S'evita així aixecar una frontera dura entre les dues Irlandes que posaria en perill els acords de pau de Divendres Sant de 1998. Han trobat el cos d'una menor de 17 anys en un descampat a la localitat sevillana del Rubio. A les 5 de la matinada, segons ha informat la Guàrdia Civil, tenia signes de violència. El jutjat s'ha fet càrrec del cas i ha citat a declarar un jove que mantenia o havia mantingut una relació amb la noia. No es descarta, per tant, que es tracti d'un crim masclista i s'investiguen totes les hipòtesis. La publicació del llibre Lletres que parlen, a càrrec de Jesús Alturo i Tani Araix, investigadors de la Universitat Autònoma, qüestiona que les homilies d'Organyà siguin el text més antic escrit en llengua catalana. En el volum editat per l'editorial La Magrana, els autors plantegen una visió general i una nova visió sobre els orígens del català i com a resultat d'aquest treball asseguren que el llibre dels jutges que es conserva a l'Arxiu Diocesà de la Seu d'Urgell, és el manuscrit en català més antic. Segons els investigadors, es va copiar entre 1060 i 1080, gairebé un segle abans que les homilies d'Organyà, que es conserven a la Biblioteca de Catalunya, que és on ahir es va presentar aquesta obra. Per tant, allò que diem sempre, que les homilies d'Organyà són l'origen del català, que són el text més antic escrit en català, seria al voltant del 1200. Doncs sembla que això és fals, perquè aquest llibre dels jutges de la Seu d'Urgell, escrit entre 1060 i el 1080, seria el text més antic que es conserva en català. Alexia Putellas segueix augmentant la llista de reconeixements individuals. Ara ha rebut el premi de Best de la FIFA per segona vegada. La mulletana es converteix així en la primera jugadora que guanya dues vegades aquest guardó creat el 2016. Periodistes, aficionats i entrenadors i capitans de les seleccions d'arreu del món han escollit la capitana del Barça com a millor futbolista del món el 2022. Un any agradolç per la jugadora perquè està patint ara mateix una greu lesió al genoll esquerre que la manté de baixa des del juliol. Pel que fa als homes, a la classificació, al de best masculí, doncs qui ha guanyat evidentment ha estat Leo Messi, i aquesta victòria molt marcada per la victòria, pel triomf al Mundial d'aquesta tardor. Per tant, felicitats a Alexia Putellas i també felicitats, tot i que amb menys il·lusió perquè ja no està el Barça, en Leo Messi. Les 8 i 11 minuts. El comentari d'avui ens l'envia l'escriptor i antropòleg Adrià Pujol.
Avui el meu comentari és molt, molt banal, una cosa molt, molt frívola, però em venia de gust fer-lo i a veure què en penseu. Ahir, abans d'ahir, aquests dies, tots els meteoròlegs de tots els mitjans de comunicació es van excitar, com darrerament estem acostumats a veure'ls, perquè semblava que, bueno, que havia de nevar a cotes ben baixes i fins i tot que havia de nevar arran de mar. A veure, no passa res. La neu en aquest país nostre ens engresca perquè no hi estem acostumats i sempre fa gràcia. Però, és clar, no sé què en penseu, però jo veig que d'un temps ençà, potser l'última dècada, fins i tot les prediccions meteorològiques s'han convertit en una mena de petit espectacle o de petita... com ho diria? De petit entreteniment, és a dir, el que abans era una informació útil pel pagès, per aquest, per l'altre, pel pescador, per qualsevol persona, saber si ha de ploure, si farà fred, si farà vent, combinat amb que abans estàvem molt més acostumats a entendre el temps i qui més qui menys tenia més o menys un coneixement sobre què passaria, ara no, ara hem arribat a un punt d'infantilització que, per comptes de mirar per la finestra o de percebre senyals de quin temps vindrà, i això no vol dir encertar-ho sempre, això ho hem canviat per mirar el temps que faran al mòbil, que no sé vosaltres, però el meu s'equivoca des que tinc mòbil, i d'altra banda per uns meteoròlegs que sembla que més que predir el temps, el que fan és prometre'l, i això no és el mateix, perquè entre aquest any i finals de l'any passat no sé si 3-4 vegades ens han promès neu i la neu pràcticament no l'hem vista. Què vull dir amb tot això? Que, insisteixo, hi ha una infantilització, una espectacularització del fenomen meteorològic que, sincerament, jo no veig que tingui gaire relació amb el que realment és la meteorologia, el temps que fa i el temps que farà. A ningú se li escapa que estem en una crisi climàtica galopant i que precisament ara més que mai el que caldria és tractar tots aquests temes amb una mica més de seriositat i amb menys vernís teatral o espectacular o fins i tot d'efectes especials i focs artificials. I fins aquí. Que vagi molt bé la setmana. Adéu.
Vinga, gràcies, Adrià Pujol. Doncs té tota la raó i, de fet, relacionat amb això, doncs hem de parlar del temps, hem de parlar de la realitat, del que hem tingut aquesta setmana, aquest inici de setmana, i després també dels efectes, perquè, com deies, certament sembla que els ruixats d'aquest dilluns no ajudaran gaire a pal·liar la sequera. Pràcticament un quart de nou del matí. La sequera continuarà sent un problema els propers dies. En parlàvem ahir al Supermatí amb Francesc Camps, investigador, especialista de l'IRTA i secretari de la Comunitat d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter.
Francesc Camps va explicar que la sequera actual va començar l'any 2021 i que el dèficit d'aigua actual ja es quantifica en 250 litres per metre quadrat. Caldria, doncs, molta més pluja de la que està caient aquests dies per solucionar el dèficit.
Això és una quantitat molt, molt i molt grossa, espaiada a tot el territori o almenys a les conques internes de Catalunya. I, per tant, és a dir, hi ha pronòstics de que ni amb una llevantada seríem capaços d'emplenar els embassaments a nivells de lo que estaven, per exemple, fa 5 anys o fa 10 anys.
És per això que Camps assegura que cal establir mesures per restringir l'ús de l'aigua i reservar-la. És el que contempla el Pla Especial de Sequera del Baix Ter, que s'aplica quan els nivells dels embassaments estan per sota del 60%. Ara mateix estan ja al 28%. Al Baix Empordà aquest pla té conseqüències a l'agricultura, segons Francesc Camps.
El regadiu del Baix Ter és un regadiu històric de fa alguns segles, en aquests àmbits, doncs, amb infraestructures de fa molts anys, i aleshores provoca aquesta restricció en la producció d'aliments, no? I per tant, a vegades hi ha qui fa el símil, doncs, de què farem a Catalunya, no? Si ens morirem de set o ens morirem de gana.
Davant d'aquesta situació, l'investigador de l'IRTA assegura que cal fer una gestió millor de l'aigua si volem construir una societat més forta i que no depengui del canvi climàtic. És per això que Francesc Camps va afirmar que cal ser responsables i fer un ús precís de l'aigua, tant si n'hi ha com si no, com avui en dia.
Ahir la neu feia acte de presència a Girona, també es veien flocs en poblacions poc habituals arran de la costa, com ara Santa Cristina d'Aro o Sant Feliu.
La previsió del temps d'ahir la tarda s'esperava que empitjorés en les hores, sobretot a partir de les 6 de la tarda s'intensifiquessin les nevades en alguns municipis gironins i per això es van començar a preparar. Un d'ells va ser Sant Feliu de Guíxols, on el consistori va fer una reunió amb els diferents representants dels serveis municipals d'emergències davant les possibles nevades i també del temporal de mar. Per això, l'Ajuntament va decidir tancar l'accés a l'Espigó de Garbí, a la zona del port i al tram de Camí de Ronda al seu pas per la ciutat.
Passen 2 minuts d'un quart. Us posen al macrojudici el grup criminal acusat de 98 robatoris a cases. Estava previst que comencés ahir dilluns i s'allargués fins al 31 de març durant tota aquesta setmana. El tribunal, tota aquesta setmana i tot el mes que ve, el tribunal ha suspès la sessió a l'espera de si la negociació d'aquesta setmana del comitè de vaga i el Ministeri de Justícia acaben acord, perquè recordem que tenim en marxa una vaga dels treballadors dels jutjats.
Segons l'escrit d'acusació del fiscal Víctor Pillado, el juliol de 2017, un dels acusats, actuant com a líder, va crear un entramat criminal especialitzat en robatoris a cases. El suposat grup criminal va actuar pràcticament un any fins que els Mossos d'Esquadra van desplegar un operatiu per desarticular la banda el juny del 2018. La Fiscalia acusa 9 persones d'haver comès 98 robatoris durant aquest temps. L'entramat es va dissenyar amb un repartiment perfecte de funcions de tal manera que alguns d'ells s'encarregaven de les tasques de transport des de Barcelona, on tots ells residien, fins a llocs propers als domicilis que preveien assaltar durant la jornada. Ho exposa el fiscal, que afegeix que altres membres de la banda s'encarregaven de perpetrar els robatoris. Tots els habitatges objectius del grup criminal tenien un element característic primordial. Havien de llindar amb zona boscosa o verda que permetés tant l'entrada com la sortida de l'immoble de manera segura i sense ser vistos. Un cop a les cases, els lladres solien forçar portes o finestres utilitzant eines tipus tornavís de dimensions importants. Quan aconseguien entrar als domicilis, la banda replegava sobretot joies, diners en efectiu i aparells electrònics. L'acusació pública afegeix que tots els acusats es repartien el botí. Després de cometre els robatoris, deixaven els estris utilitzats per forçar els accessos a les cases i la roba que duien en amagatalls i, en paral·lel, venien els objectes robats tant al país com fora de les nostres fronteres.
Clar, estem parlant del país perquè el cas és que durant tant de temps i tants robatoris, per força havien de ser en un espai ampli. Però, clar, també doncs, van actuar a Sant Feliu, a Platja d'Aro. En aquest cas, quina és l'acusació que fa el fiscal?
El fiscal els acusa de delictes de pertinença a grup criminal, robatori amb força en casa habitada continuat i violació de domicili en concurs medial amb un delicte menys greu de furt continuat. Sol·licita penes que van des dels 4 anys i mig de presó fins als 12 anys i mig per als processats que compten amb un agreujant de reincidència. L'objectiu principal dels lladres van ser cases de les comarques gironines a poblacions com Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Olot, Les Preses o Navata. També van actuar, però, a municipis del Vallès Oriental i Occidental, el Bages, el Maresme, el Baix Llobregat i el Berguedà. Segons l'escrit d'acusació, els lladres van arribar a cometre 6 robatoris en un sol dia i en un dels habitatges es van endur fins a 70.000 euros en efectiu o joies valorades en prop dels 15.000 euros.
Com dèiem, però, el judici s'ha hagut d'ajornar, Maria.
El cas havia arribat a judici aquest dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Girona. Segons el guió, la previsió era que el macrojudici s'allargués més d'un mes fins al 31 de març. El tribunal ha decidit posposar l'inici de les sessions a dimarts. El motiu és que, com que no és causa emprès, no està inclòs dins dels serveis mínims dictats per vaga. Això implicaria, per tant, suspendre'l. Divendres passat, i després d'una reunió del comitè de vaga amb el Ministeri de Justícia, els lletrats van exposar que, tot i que la proposta del govern espanyol està allunyada de les reclamacions, s'havia començat un diàleg que esperen que porti a la resolució del conflicte. Per això s'han emplaçat a una nova negociació aquest dilluns. L'audiència ajorna la decisió a dimarts del matí a l'espera de si la reunió acaba amb acord que suspengui la vaga.
Les 8 i 20. Denuncien dos pescadors per accedir al límit de garoines extretes per dia. La policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i el cos d'agents rurals feia dies que anaven darrere de dos pescadors, d'aquests dos pescadors que es dedicaven a la pesca furtiva de garoines al litoral de la urbanització La Gavina.
Després d'un dispositiu conjunt el 24 de febrer, cap a la una del migdia, els agents van interceptar els dos pescadors quan es disposaven a carregar la seva furgoneta els dos cabassos plens a vessar de garoines que havien agafat. En aquell moment, efectius de paisat de la policia local i dels agents rurals van poder identificar els pescadors furtius i intervenir-los un total de 564 exemplars d'aquest equinòderm. Es dona la circumstància que la dels pescadors disposaven de llicència de pesca subaquàtica recreativa que els permetia realitzar l'activitat però limitada a 150 garoines per persona. Els dos homes, de 52 i 46 anys, de Sant Feliu de Guíxols i Palamós, respectivament, van ser denunciats administrativament i se'ls va intervenir l'accés de captura d'acord amb la normativa vigent. Tal com s'estableix en aquests casos, l'accés de captura va ser retornat al medi marí.
Doncs d'aquesta acció en parlem amb el coordinador del grup de suport marí del cos d'agents rurals, l'Albert González. Senyor González, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Actualment, si no m'equivoco, el límit són 150 garoines per cada llicència?
A nivell recreatiu, exacte.
A nivell recreatiu?
A nivell recreatiu. Cal diferenciar aquí el que és pesca o extracció de garota a nivell recreatiu o de nivell professional. Aquí les quantitats també són diferents i les llicències també són molt diferents.
Quina és la diferència, per tant, de llicències?
A nivell de llicències, la pesca recreativa és una llicència que pots expedir per internet, és nominal, i t'habilita per pescar, en aquest cas, 150 garotes al dia i per consum propi. O sigui, el que està prohibit és comercialitzar aquest producte.
Que, de fet, no són poques, 150 garoines al
150,
dia.
150, déu-n'hi-do, sí. I sobretot això, és un producte que està pensat per l'autoconsum, no per comercialitzar. I, en canvi, la llicència professional, que ja expedeix la Direcció General de Pesca, és la llicència de marisqueig professional, i aquí les quantitats ja van en quilos, i són 150 quilos per pescador, per llicència i dia.
No coneixia aquesta diferència, perquè certament parles amb restauradors, per exemple, aquí a Palafrugell, que tenim en marxa la garoinada, deia, no, cadascú treballa amb un pescador concret, i, però clar, no sabia que hi havia un límit diferent per la gent que anava, però clar, que també cal llicència, si ets un particular.
Sí, i cal tenir en compte que a nivell recreatiu, la llicència, si es pesca la garota amb amnia, és una llicència de pesca subaquàtica. Val que aquí requereix una revisió mèdica i és diferent de la llicència de pesca amb canya.
Clar.
Que és un altre tipus de llicència. La amb llicència amb canya podries extreure garotes des de superfície, sense fer apnea. Amb les garoteres tradicionals, que és com unes canyes, que permeten des de fora l'aigua extreure les garotes a poca fondària.
Però llavors estem parlant que hi ha una llicència, per l'ús particular, una llicència específica, sí, de garoines, o és la llicència de pesca subaquàtica que ens deia?
És la llicència de pesca subaquàtica.
D'acord. D'acord. En aquest cas, pel que ens diuen, clar, s'havia arribat a una pesca, si el límit és 150, doncs de 564.
Aquí hi havia dues persones implicades, si esteu parlant del cas de,
sí,
el,
sí,
de la...
De Segaró.
Del divendres.
Sí.
En aquest cas hi havia dues persones que accedien gairebé el doble del que es permetia. O sigui, en aquest cas hi havia dues llicències, per tant, màxim 300 garotes. I si no recordo malament, 560 i pico.
Feia temps que anàveu al darrere d'aquest cas en concret, o hi havia sospites que això, que pogués, que s'estava pescant més del compte?
Sí, de fet, ja hi havia sospites, hi havia indicis que aquestes persones estaven molt sovint extraient garotes de l'aigua i ja se sospitava que amb quantitats que excedien del cupo, i a més segurament amb una comercialització al darrere, que com comentava abans està prohibida. Això es va fer uns dies, un seguiment conjuntament amb policia local de Castellplatja d'Aro i inspecció de pesca, i es va poder determinar un patró i es va poder una mica acotar on treballaven, i el divendres ja es va anar una mica a intentar detectar-los i inspeccionar, i es va comprovar evidentment que accedien en el moment, Podria ser que si no, aquesta gent... Normalment el que es fa amb la pesca furtiva de la garota és anar fent diferents immersions al dia. Vas traient de 150 en 150 i així pots acumular una quantitat considerable.
Llavors, en aquest cas, se'ls va detectar i se'ls va veure que tenien allò 564 quan només en podien tenir 300. A partir d'aquí, quin és el procediment?
A partir d'aquí s'ha aixecat un acte de denúncia, recollint els fets, que això després es tramita via serveis jurídics, i després el producte que ha estat pescat il·legalment, que serien l'accés d'aquestes 300 garotes, doncs es comissen i es retornen a mar.
Per tant, si és procediment administratiu, entenc que aquí hi ha multes, no, darrere?
Sí, exacte. Això inicia un procediment administratiu.
De quina quantitat estaríem parlant, de multes?
Això no t'ho puc dir, perquè això és l'instructor qui decideix que hi ha un barem per decidir primer si és una infracció lleu, greu o molt greu, i a partir d'aquí després també pot aplicar en funció de diferents atenuants o diferents circumstàncies. Nosaltres prenem nota i intentem fer una fotografia del que hem vist, del que hem detectat, i a partir d'aquí l'instructor, amb la normativa a la mà, doncs decideix si hi ha sanció i quina quantitat.
Clar, feta la llei, feta la trampa, perquè si limites, no?, que això, els límits de pescadors, o sigui, de garoines per llicència, no?, 150, però després tampoc no saps, un cop agafades, no saps què en fa el pescador, no? No saps si els ven, si ho pren com a autoconsum.
Exacte, de fet, ara, hi ha també part del seguiment que fem quan tenim sospites que hi ha una comercialització a nivell recreatiu, és això, fer un seguiment. De fet, l'any passat, per exemple, va haver una denúncia a Roses d'un pescador recreatiu que venia directament a peixateria. I aquí va haver denúncia al pescador i al comerç i a la peixateria. És un producte fresc que a nivell professional tu tens una garantia, tens una traçabilitat, més amb un etiquetatge que et garanteix que aquell producte és fresc i ha passat uns controls. A nivell recreatiu això no ho tens. No hi ha aquest control.
Els comerços o els restaurants estan obligats a demanar allò, la llicència o aquestes garanties?
Clar, els restaurants estan obligats a oferir un producte amb una garantia i un producte extret d'una manera legal. I l'única manera és que aquest producte passi per llotja i, per tant, tingui una garantia que ha estat pescat per un pescador professional i no per un particular.
Clar, evidentment. Tot això neix del fet que la quantitat de garoines ara disponibles a la nostra costa, evidentment, és molt menor que ara fa uns anys, no? En quin moment es va decidir posar aquest límit, aquestes limitacions a la pesca?
A veure, si no recordo malament, l'ordre que regula la selecció de la garota és del 2008. En aquest mateix ordre ja estableix que hi ha d'haver un seguiment biològic de la població de garota per determinar si aquests cupos han d'anar variant. No sé, això no t'ho puc dir, si ara en aquest moment...
És relativament recent, diguem-ne.
Els
últims 15 anys.
Digue'm, perdona?
Dic dels últims 15 anys, si em diu del 2008 sí. Aproximadament.
Exacte. Mm-hmm. Bueno, són coses que s'han d'anar també revisant en funció de l'evolució, en aquest cas, de la garota. A nivell poblacional, si es detecta que disminueix molt, doncs potser s'hauran de rebaixar aquests cupos, potser en zones concretes, però això és una feina que es fa des de la Direcció General de Pesca.
És habitual trobar-se en situacions com aquesta?
És habitual. En la temporada de la garota que comença l'1 d'octubre fins al 31 de març, és habitual. Cada any aixequem denúncies d'aquest tipus. O bé per falta de llicència, hi ha vegades que trobes amb gent que agafa garota si no té cap tipus de llicència, i després et trobes amb les persones que accedeixen del cupo o les persones que fan diverses immersions o diverses peces al dia, de manera que van acumulant quantitats una mica importants. També hi ha un horari, que és fins a les 12 del migdia. Més enllà no pots extraure la garota, que també està pensat una mica per això, per no... Una persona no pugui anar durant el dia anar fent immersions, anar fent extraccions i anar acumulant...
150, 150, 150, no?
Exacte.
Quan parlem que és habitual, per exemple, ara aquesta temporada no s'ha acabat, però no sé si té la xifra de quants casos com aquest a banda de divendres passat, o si no, si té la xifra total de l'any passat.
Ostres, ara mateix no disposo d'aquesta informació.
Mm-hmm. En tot cas, és més d'un o dos casos.
Sí, sí, sí.
Ens deia, el període aquest de limitació, i de fet segurament el període de presència al mar de garoines, s'acaba el 31 de març, no?
El 31 de març, exacte.
31 de març. I la garoina és un cas únic en aquest cas? O hi ha altres, en el nostre litoral de la Costa Brava hi ha altres espècies que tinguin la mateixa limitació, allò, una limitació de quantitat de pesca diària?
A veure, la pesca recreativa també té una limitació. En aquest cas estem parlant de per quilos, tant en el que és peix i cefalòpodes. Aquí estem parlant d'uns 10 quilos de peix per persona i llicència, o 5 quilos de cefalòpodes, que també aquí amb la llicència corresponent, i segons si es pesca en barca o si es pesca des de terra, també té limitacions horàries. Mm-hmm.
De tot, també m'ha cridat l'atenció el fet que, bueno, que una persona no pot anar al mar i simplement agafar garoines i ja està. Vull dir que cal una llicència, cal aquesta llicència. És una llicència que és molt complicada d'aconseguir? Hi ha procediments allò més reglats?
És el que et deia abans. La llicència recreativa per la garota, o bé pots obtenir la llicència de pesca amb canya, és una llicència senzilla que pots tramitar tu mateix per internet, i després ja si fas extracció de garota amb apnea, aquí ja requereix la llicència de pesca subaquàtica. Aquí hi ha una revisió mèdica, una assegurança, i aquí sí que, bueno, tot i que també la pots tramitar online si que requereixes aquesta revisió mèdica. Mm-hmm. Té un import superior a l'altra llicència, però són les dues que et donen cobertura per extreure de forma legal les garotes. Mm-hmm.
Ja per acabar, estem parlant amb el coordinador del grup de suport marí del cos d'agents rurals, Albert González. No sé si aquesta època, això, durant l'època de garoines, és l'època de més feina d'aquest grup de suport marí, o ara que s'acosta l'estiu també, bueno, s'acosta, tant de bo s'acostés, però vull dir, ja encara queda un temps, però és quan us ve més feina perquè hi ha més gent al mar.
És diferent, és a dir, cada època de l'any té un escenari diferent. La pesca furtiva hi és tot l'any, Després hi ha productes que van per temporades, com la Garota, i sí que a l'estiu el que tenim és una presència d'usuaris bastant més gran a l'entorn dels parcs naturals, que sobretot aquí a l'estiu nosaltres ens centrem molt a cobrir la vigilància als parcs naturals marítims, en aquest cas Cap de Creu i Medes, aquí a Girona. Aquí sí que pel fet de que augmenta molt el nombre d'usuaris, evidentment també, bueno, aquí canvia una mica la tipologia d'inspeccions que fem i de denúncies.
En aquest cas sí, segurament és més allò, gent no tan professionalitzada, sinó gent que tracteu amb gent més amateur, no? Que puguem agafar un vaixell, llogar un vaixell un dia, no? O mig dia i acostar-nos a les Medes, llavors aquí s'encenen totes les alarmes si ens hi acostem massa, en aquest cas, no? Per exemple.
Sí, és un altre tipus d'usuari, en aquest cas exacte. Hi ha molta més embarcació a mar, això suposa, doncs, infraccions en temes de fondeig, o gent que es posa a pescar en llocs que no es pot, moltes vegades per desconeixement. I és un altre perfil. Ara potser la persona que va pescar en llocs que no es pot pescar o a reserves ja és una persona que és més conscient d'això, ja és una persona que podem dir ja més un perfil d'un furtiu, que no pesca a l'estiu. El que passa és que hi ha molta gent i gran part d'aquesta gent doncs desconeix la normativa dels espais naturals. Aquí cal fer un esforç per explicar-ho, per transmetre a aquests usuaris, sobretot la idea que estan dins d'un parc natural, que hi ha una normativa que està regulat, sobretot per preservar els valors naturals que fan d'aquell espai protegit, i aquí sí que cal un esforç de tots els sectors, sobretot a aquestes èpoques d'estiu i Setmana Santa ja començarem, suposo.
És a dir, que a l'estiu us trobeu amb gent que no coneix la normativa i ara aquesta època us trobeu amb gent que la coneix però decideix desobeir-la, no?
Bueno, més o menys, podríem, sí.
L'estima allò genèric.
Sí.
Molt bé, doncs hem parlat d'aquestes denúncies a dos pescadors a S'Agaró, eren dos pescadors, un de Sant Feliu i l'altre de Palamós, per accedir al límit de garoines extretes en un dia. Si tenien un límit entre els dos de 300, se'ls van trobar, se'ls van enxampar amb 564. Hem parlat amb el coordinador del grup de suport marí del cos d'agents rurals, Albert González. Moltes sí, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
I igualment, bon dia.
Vuit i 36 minuts, tenim moltes més notícies i aquesta primera que us destaquem ara per començar després de l'entrevista ens porta cap a Verges, perquè hi ha bones notícies pels pressupostos municipals, perquè, atenció, el municipi disposarà de més d'un 1.800.000 euros, atenció, perquè això, déu-n'hi-do, no sé quin percentatge deu ser del pressupost municipal de Verges, però deu ser important. 1.800.000 euros per dur a terme la reforma del tram urbà, del tram de dins del municipi, de la GI 643. Això forma part d'aquests fons Next Generation, dels plans de recuperació, transformació i resiliència. Carla.
La subvenció forma part del projecte Next Generation, segons ha informat el Punt Avui. Aquest projecte té com a objectiu pacificar i millorar el carrer Girona, des del carrer de la Pau fins a la Rotonda, i la secció no rehabilitada del carrer del Pedró, que dona entrada a la plaça de l'11 de setembre i també a totes les interseccions existents. Actualment, els eixos viaris que travessen el municipi són destinats principalment als vehicles motoritzats, prioritzant i facilitant la circulació dels camions i cotxes i fent poc atractius i segurs els desplaçaments a peu o en bicicleta. La secció de les voreres, que es troba en molt mal estat, no compleix els criteris mínims per garantir l'accessibilitat de totes les persones. La proposta té com a objectiu millorar aquestes condicions, tot pacificant el trànsit motoritzat i millorant el paisatge urbà.
Ara caldria fer el recompte, però jo em sospito que l'Ajuntament de Verges, jo crec que és qui ha guanyat, qui ha aconseguit una quantitat més elevada de fons Next Generation, si més no, respecte la quantitat del que deu tenir el pressupost municipal, perquè clar, 1.800.000 euros ja els voldrien molts altres municipis per fer feina al voltant d'aquests fons de recuperació i de resiliència. Per tant, així a priori, felicitar l'Ajuntament de Verges per haver aconseguit aquesta subvenció. 8 i 38 minuts. L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell ha ampliat fins al 6 de març el termini per presentar-se a la 7a edició de la Jornada d'Oportunitats Laborals, que es farà el divendres 17 de març al nou edifici de l'IFER. Aquesta jornada és una oportunitat que per la gent que busca feina, ja que es presenten ofertes laborals d'empreses de la zona i es fan entrevistes ràpides. A banda, també s'organitzen xerrades gratuïtes per empreses, emprenedors i pel públic en general. Ferran.
Per inscriure's, els interessats hauran de seguir les següents instruccions. Primer, consultar el llistat d'ofertes de feina disponible en línia i comprovar si compleixen els requisits de l'oferta en la qual es volen inscriure. Si és així, cal assegurar-se que aquests requisits apareguin al currículum, si no actualitzar-lo perquè hi apareguin. Després, omplir el formulari d'inscripció i adjuntar-hi el currículum. Els participants rebran les franges horàries de les entrevistes al correu electrònic abans del 17 de març. Totes les entrevistes es realitzaran durant el divendres 17 de març, pel qual cal reservar aquesta data per poder-hi assistir. La jornada també ofereix una sèrie de xerrades gratuïtes per les persones emprenedores i el públic en general, que tindran lloc el dijous 16 de març a l'Auditori del Museu del Suro. A 9:15 del matí, Oriol Homs, sociòleg, investigador i expert en polítiques locals, formació i ocupació, parlarà sobre les professions del futur i la manca de professionals en alguns sectors. A les 10, Jaume Marín, consultor, mentor i formador, exposarà com arribar al cor dels clients a través de la comunicació i l'storytelling. Després d'una pausa, a 11:15, es durà a terme una taula rodona amb persones emprenedores que explicaran la seva història i el seu èxit empresarial. Entre els participants es troben Raúl Rubio, fundador de Gran Fondo Community, un complex de ciclisme i salut que compta amb botiga, gimnàs, assessorament i biomecànica, entre altres. Gerard Ventura, fundador de Let's Film Studio, una productora audiovisual. També Glòria Villalba, fundadora de Mastimut, un espai de ioga i criança. I Blanca Dan, fundadora de Manana Café. La jornada finalitzarà amb un reconeixement a la dona i l'empresa i amb una activitat d'escape room d'ocupació i emprenedoria.
I Palafrugell va acomiadar ahir Mariano Judith Blanc, un dels personatges clau en la vida esportiva de la segona meitat del segle XX i principis del XXI. Judith va ser impulsor del Club Hoquei Palafrugell i serà especialment recordat per haver fundat l'Escuderia Baix Empordà.
Va ser fundador i president de l'Escuderia Baix Empordà, de qui va ser el veritable pal de paller des de la seva fundació el 1980, amb l'objectiu d'aglutinar l'automobilisme esportiu de la comarca. La Federació Catalana d'Automobilisme l'ha recordat a través d'un comunicat. Ho explicava Paco Dalmau a la tertúlia de l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Per el que se'l recorda més tothom és perquè l'any 80 es va muntar l'Escuderia Baix Empordà, que varen ser els que varen organitzar el Rally Girona i el Rally Cales de Palafrugell durant molts anys.
També va ser porter i entrenador del Club Hoquei Palafrugell i impulsor del club des del 1968, tal com va recordar l'equip en un comunicat de record. Ho explicava Francesc Solés al Palesport de Ràdio Palafrugell.
Exentrenador i president del Club Hoquei Palafrugell en una etapa dels anys 80. I des d'aquí el meu condol a tota la seva família i amics, i que sempre serà recordat per la gran persona i el qual es va fer estimar per moltes tasques amb l'esport palafrugellenc. Que descansi en pau.
També va ser regidor municipal i secretari de l'Associació d'Empresaris del Suro.
Que descansi en pau i una abraçada a tota la família. 2 minuts, de fet 3 minuts, i arribarem a 9:15. A moure'ns de l'àmbit esportiu, dues notícies. La primera, de futbol, i és que Àlex Lluís Cepo és un dels porters del Futbol Club Palafrugell. De moment és el porter menys batut de la seva categoria i afegeix que, tot i tenir 41 anys, se sent molt còmode al terreny de joc. En temporades anteriors també havia sigut l'entrenador del primer equip, així com de la Sauleda.
Comenta que una lesió el va obligar a abandonar la porteria durant unes setmanes. Explica al Palesport amb Rafael Corbí que li va costar recuperar-se.
I no me recuperava i bueno, i al final vaig decidir parar una miqueta i bueno, vaig tornar a recuperar bé, anant amb fisio, bueno, fent tractaments, menjant un altre cop molt bé, cuidant-me molt, i al final vaig solventar-ho i vaig tornar a la porteria, i la veritat, amb molt bones sensacions un altre cop.
Destaca que s'està fent una bona temporada. De moment, el club palafrugellenc només ha rebut 19 gols. Àlex Lluís comparteix la porteria amb Ivan Quintana.
5 o 6 gols, crec que he encaixat, o 7, ara no recordo ben bé, però bueno, però que és una feina del grup i tal, i els 3 primers els vam encaixar al Bellcaire, que m'han empatat 3, vull dir que que ens fan molt pocs gols, molt poques ocasions.
Ara són segons a la classificació amb 48 punts. Àlex Luis explica que el Palafrugell té una defensa molt sòlida amb jugadors que fan molt bona feina, com Brian Perujo, Marc Romero o Eloy Gámez. També destaca que marquen molts gols.
Estem fent una temporada increïble, com tu has dit abans, i som molt sòlids en defensa, marquem molt de gols, i llàstima que fa unes setmanes aquí amb el Bellcaire no vam poder guanyar, però bueno, queden molts punts a la Lliga, estem molt bé, estem entrenant cada dia superbé i jo crec que això arribarà a bon port.
Per altra banda, destaca els bons resultats dels altres equips palafrugellencs. Comenta que no és cap novetat el que fa la Sauleda perquè fa temporades que juguen bé. Afirma que fan una temporada increïble. I recordem que també va ser-ne l'entrenador. I a més també va destacar els bons resultats de la Punxa. En l'àmbit personal, destaca que es cuida i menja sa per poder seguir jugant. Avança que si la pròxima temporada té bon físic i el club compta amb ell, estaria disposat a seguir jugant.
I Palamós ha reconegut, ha fet un acte de reconeixement públic a l'equip Ocean's Cat, que té la seu al municipi, amb motiu això de l'èxit de la seva participació en una prestigiosa prova nàutica internacional. En vam parlar aquí al Supermatí, ara no fa gaire, recordem la seva victòria en l'Atlantic Challenge, allò de creuar tot l'Atlàntic en un vaixell a vela. I, de fet, van guanyar. Parlem d'aquest homenatge que va organitzar Palamós al seu equip.
El passat 13 de gener, l'equip Ocean Catch va aconseguir completar i guanyar la Talisker Whiskey Atlantic Challenge, la travessa ren de l'oceà Atlàntic, superant tots els reptes que suposa una prova tan exigent com aquesta i després de 31 dies de competició. L'acte va tenir lloc a la sala noble de la Casa de la Vila i va comptar amb la presència de representants de la Corporació Municipal, encapçalats per l'alcalde, així com de familiars i amics dels integrants de l'equip. En representació dels Ocean Cats, es va comptar amb la participació de Sergi Franch i Martí Ramírez, ja que els dos membres restants, Quim Planells i Joan Barromero, no varen poder assistir-hi per compromisos laborals i familiars. Aquest acte ja estava previst realitzar-lo a finals del mes passat, però Ocean Catch va demanar posposar-lo. Durant l'acte, Sergi Franch i Martí Ramírez varen signar el llibre d'honor i varen rebre com a obsequi la làmina emmarcada que reprodueix l'emblemàtic mural La República dels Pescadors, la barca de Catalunya, una obra que presideix la noble sala de l'Ajuntament i que l'any 1935 el seu autor, el reconegut pintor Josep Maria Sert, va donar al municipi.
Paula, dona'ns detalls d'aquest repte esportiu que va assolir l'equip Ocean Cats.
Fa 4 anys es va iniciar un projecte per recollir el finançament necessari per fer-lo possible. Alhora es va fomentar i conscienciar a la ciutadania sobre la problemàtica que pateixen els mars i oceans per l'accés de productes d'origen plàstic. Per la consecució d'aquest objectiu, l'equip va realitzar xerrades divulgatives en escoles, així com reptes esportius extrems, com el de batre el rècord mundial de rem en banc fix en 24 hores, aconseguit per aquest equip durant la realització del Festival Marítim Palamós Terra de Mar 2021. A banda, també les travessies a rem de llarga distància, com la que va unir Palamós amb el municipi agermanat de l'Ametlla de Mar, o bé quan es va unir Tossa de Mar amb l'illa de Mallorca o l'Escala i el Cap de Creus. Durant aquestes navegacions, l'equip palamusí va dur a terme mostrejos científics de microplàstics, que posteriorment va ser analitzats per tal de determinar-ne la forma, color i abundància d'aquests elements contaminants en aquest àmbit litoral català.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. Tornem a viatjar al continent africà amb en Milton Sánchez. Després de 2 setmanes de feina a Gàmbia, els col·laboradors de l'associació Amb les teves mans ja estan de tornada cap a Espanya, però encara els queda un llarg camí. Seguim amb en Milton. Com estàs?
Bon dia pel matí. Bueno, aviam, us expliquem. En aquests moments ja hem atrevessat. Estem a terra de ningú, entre Mauritània i el Marroc. Hem passat una de les dues parts de la frontera de Guerguerat i bueno, ha anat força bé dintre de tot i ja anem cap al Marroc, ja estem de tornada, anem força bé, força ràpids i bé, en 3-4 dies ja estem a casa. O sigui, ja haurem acabat el viatge aquest d'aquesta temporada.
Ara passarem la segona frontera, si tot va bé, com diuen aquí, inxalà, i després ja tirarem fins a Dakhla. Avui dormirem a Dakhla, a uns 400 quilòmetres de la frontera, que són unes 5 hores, 6 hores de viatge encara. Són la 1 al migdia, per tant, cap a les 7 de la tarda o així, si tot va bé, estarem a Dakhla.
Gràcies, Milton Sánchez, gràcies per aquestes cròniques. Espero que encara ens puguis fer alguna última crònica i això, i poder parlar del que heu estat fent aquests dies a Gàmbia i l'objectiu d'aquest... Bé, ens ho has anat explicant, però allò, les conclusions d'aquest viatge solidari que heu fet des de l'associació Amb les teves mans a Gàmbia. Ara mateix, les 8:49 minuts.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bon dia.
Com cada dimarts parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Escolta, de moment no neva, no?
No, espero que no nevi.
No has necessitat la màquina de... No has necessitat cadenes per arribar, o raquetes per arribar a la...
No, aquí la tramuntana ens salva d'això. La veritat és que és molt freda, però prefereixo mil vegades més una tramuntana freda que neu. Ja sé que vaig en contra dels desitjos de molta gent, però vaja.
Sí, sí, sí. Bueno, no sé què dir-te, jo també.
Però molta passa gent que els agrada, però...
Amb aquesta tramuntana, avui quan arribava, dic, no, els dies que el cotxe em marcava un grau, dos graus, no tenia tanta fred com avui.
Avui em fa molta, sí.
Amb molta fred. Bé, parlem de... Cada dimarts la Maria Teresa ens fa una recomanació literària. I de què parlem avui?
Mira, avui us vull parlar d'una autora que no està tan lluny de casa nostra, però que evidentment no és ni empordanesa ni catalana, que és la Rosa Montero. I em fa il·lusió fer-ho perquè aquesta dona és molt estimada a tot el territori, i a més a Sud-amèrica, i té seguidors de molts països, sobretot de part de castellana, esclar. I el seu últim llibre va a cavall entre la novel·la i l'assaig. En realitat, ella va insistir en que volia que estés a la secció de narrativa, perquè, bueno, va fer un zoom i vam poder-hi parlar, i va parlar, doncs, d'això, de que ella fa novel·la. Llavors, el títol es diu El peligro de estar cuerda, i el motiu d'escriure aquest llibre és perquè ella diu que ja des de molt petita va notar que alguna cosa no funcionava en el seu cervell i que era rara. En tot cas, ara sí que també hi ha la frase dir que algo estrany és no ser-ho, és a dir, que el més natural, en tot cas, és ser estrany o raro. Sí. En tot cas, ella tenia ganes que estigués a negatir narrativa, perquè és el que més escrit, però ella tenia la necessitat d'explicar tota l'experiència que ha viscut durant aquests anys, des que ella és preadolescent, de la inquietud que ha tingut pel funcionament del cervell. El fet de notar que ella feia coses estranyes a casa, una de les coses, per exemple, és que tenien a casa seva una mena d'objecte d'aquests que et donen en els restaurants, que era d'un metall que ella se'n va enterar que era perillós. D'aquelles coses lletges que tens en un racó de casa i que no saps ni com hi ha anat a parar. I ella va tenir molta por d'aixecar-se a la nit sonàmbula i posar-se a xupar o llepar aquella cosa i morir-se. El cas és que no hi havia pas cap motiu per pensar que fos sonàmbula, val? Però li demanaven a la seva mare que amagués en algun lloc diferent cada dia aquella figura... que potser era més fàcil llançar-la, eh? Però en tot cas li demanava que l'amagués per no aixecar-se a xupar allò. La Rosa diu que ella ha necessitat entendre el cervell i que està convençuda que ha après molta cosa, perquè porta molts anys llegint assaig, i en aquest llibre ha volgut fer divulgatiu, proper i entenedor el seu resum, diguem, de com veu les no irregularitats poder, o característiques del cervell de la gent creadora, que és en realitat el que ella ha conegut. Ella diu que la gent que escriu, la gent que té una passió artística, pintar, escriure, dibuixar, fer coses amb flors seques, no poden trepitjar del tot la realitat, no poden ser creatius i pràctics a la vegada. Diu que són com uns permanents immadurs permanents, o sigui, i ella feliç d'això, vull dir que i una curiositat que va fer molta gràcia quan ho va explicar, diu, i això no va lligat a la a ser bo o dolent creativament, és a dir, una persona pot ser així i a més ser molt dolenta creativament, o sigui, fer-ho molt malament, però no deixa que aquesta seva il·lusió, aquest seu cervell funcioni d'aquesta manera.
És l'esperit, no? L'esperit de...
És l'esperit, és la manera de ser. Llavors parla de les diferències entre atacs d'angoixa i perdre una mica com de la realitat, aquest etern està fabulant històries en el seu cap mentre hauria d'estar escoltant doncs les lliçons de classe o bueno, qualsevol cosa pràctica, vull dir, aquest anar per la vida una mica així en una altra dimensió, val? I que bé, amb ella li ha sortit bé, però que sap que molta gent ha patit això, vull dir, la característica del seu cervell funciona així, però malauradament no tothom té èxit com una Rosa Montero, Llavors, curiosament, i és que ara volia buscar-vos quin d'allò, però tot i que ella diu que volia estar en la narrativa, crec que fa poc que li han donat un premi al millor assaig de l'any en aquest llibre.
Sí, és que em cridava l'atenció perquè he entrat a la web de l'editorial
sí.
I quan entres a la temàtica diu, temàtica, novel·la literària o no ficció novel·lada.
Sí, val, és que era difícil de decidir què feien i on t'ho posaven, i a veure, no tothom devia tenir el plaer d'escoltar-la amb ella dient m'agradaria que estés en la narrativa, però clar, ara de cop i volta em sembla que veig que és el Premio Atea, que és un premi en el millor assaig de l'any, o sigui que no hi podrà fer res, és tan... rara la Rosa Montero, doncs, posant-li aquest rara amb d'allò que amb sobrellat, que estaran a les dues seccions, o bé els llibreters no ens posarem d'acord sobre quina secció posar aquesta obra. En tot cas, també us hem de dir que nosaltres que anem revisant de dir que les ventes sempre de quins títols es belluguen ni quins hem de repostar, vull dir, és un llibre que cada vegada segurament el boca orella de la gent ha anat fent el seu camí, es ven d'una manera així seguida, saps? Ja. Vull dir, ja no és un bestseller com podíem haver pensat fa dies o quan va sortir, que penso que era setembre, sinó que és un longseller perquè encara ara, vull dir, sobre la taula, el llibre va fent feina. De fet, porta 10 edicions i ara les editorials no expliquen de quina quantitat són les edicions, però bueno, és 6 barral. Vull dir que no són pas 300 ni 400, deuen parlar de 2 o 3.000 llibres a cada edició. O més, és que ara podic dir que un disbarat, no m'agradaria que això quedés com un d'allò, però és que no ho posen les editorials, la quantitat de llibres que editen a cada edició.
Per tant, si és novel·la, entenc que van partint d'aquesta... també dels seus estudis en psicologia, explica una història a través d'aquí.
Exacte.
La història
sí,
pròpia.
Ella, la seva història pròpia, sí, vull dir, el personatge com, bueno, doncs des d'una infantesa fins a l'edat adulta aconsegueix més o menys posicionar-se, ser feliç i entendre's. És que, a veure, el principal de tot això, amb aquestes característiques curioses d'un cervell creatiu, vull dir, entendre-ho, escolta, és la seva màxima logro, no?
Sí,
en castellà, vull dir que què més vols? Un llibre interessantíssim perquè és que a més, vull dir, la sensació aquesta de no encaixar, la sensació de de ser diferent, de no, d'oblidar-te de masses coses o de no haver sigut capaç, jo per exemple no m'ho ubicut mai geogràficament, no? Perquè és una mancança que tinc molt greu, vull dir, em puc perdre pel mig del meu poble. Doncs bueno, aquestes coses aquestes coses va bé que algú te les expliqui i et digui bueno, va, a veure, no, no és un no, això, mira, hi ha aquests recursos, hi ha aquests altres, accepta-ho, té un nom, vull dir.
Sí. I que en molts anys, segurament des que la Rosa Montero doncs, va començar a detectar, en molts anys això s'ha començat a diagnosticar com a situacions que ens passen, el que deies, no? Cada, hi ha més gent que té una d'aquestes situacions que no, la gent que no la té.
Bueno, jo també veig que, esclar, avui dia hi ha tanta informació que la pots trobar de tot arreu, tant a les xarxes com bueno, amb gent propera, però sí. Que fins i tot el que abans havia de ser una cosa que havies d'anar a dir, jo què sé, doncs amb un psicòleg, i que a més n'hi havia molt pocs, i ja directament semblava que estava esterat, i millor que sí. L'entrada del despatx o del consultori estigués una mica amagada, doncs, bueno, avui dia aquesta informació la tens de primera mà i potser hi ha coses que provoquen por, però en canvi n'hi ha d'altres que poder te tranquil·litzen, no?
Doncs sí. Doncs res, ho hem de deixar aquí. El peligro de estar cuerda de Rosa Montero,
Rosa
editorial
Montero.
Seix Barral. Gràcies,
exacte.
Maria Teresa.
Una apassionada defensa del valor de ser diferent.
Molt bé. Perfecte, va, bona setmana, que vagi bé.
Igualment, adéu-siau.
Adéu. I acabem aquest supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps.
La possibilitat de veure neu avui disminueix, tot i que no se'n pot descartar algun ruixat ara al matí. Tampoc descartem que el ruixat sigui de neu rodona, cala bruix o cala mars, a les poblacions fins ben bé arran de mar. El motiu és perquè ens estarà acabant de passar la part inestable de la pertorbació i el temps insegur que portarà ens fa preveure un dimarts encara amb fenòmens convectius, que de donar-se a la tarda ja serien en forma de pluja, ja que la cota de neu pujarà ràpidament durant el dia. L'altra advertència de la comarca avui ve de la mà del vent, de tramuntana que tornarà a bufar molt fort. I això ha fet emetre un avís al Servei Meteorològic de Catalunya per un onatge que podrà ser superior als 2,5 metres d'alçada de la nostra costa empordanesa.
Gràcies, Marc. Que tingueu molt bon dia.